Al matí, a Ràdio Sabadell.
A mi me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí en discao. Me dice baby, es bueno interesado. Si quieres ven y quédate otro round.
A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ahí en discao. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres yo me quedo cuatro round.
Des de les 9 del matí fins a 2:15, amb Raquel García.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But
si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel.
A veure,
posem-nos
en situació. Les setmanes anteriors li vam demanar al Salvador Fiter que ens recomanés una persona de qui poder conèixer la seva alegria de viure, i aquesta va ser la seva resposta.
Veiem.
A veure.
D'un amic meu que es diu Miquel Ruiz, que ha estat més de 20 anys al telèfon de l'Esperança. També una persona molt discreta, però que penso que pot donar una visió diferent. Ell és marit d'una gran actriu nostra, la Pepita Gassuària.
Gassuària.
El seu avi era el senyor Enric Gallamí, que era el nostre director. O sigui que ens coneixem molt familiarment, però el Miquel ha fet això que fa el meu fill gran, ha fet sempre d'espectador. No l'ha vist mai a l'escenari, no l'ha vist mai donant la cara, i al telèfon de l'Esperança no hi ha nom. Ha estat anys i anys atenent trucades, pel que jo sé.
Doncs a Miquel Ruiz, home discret, espectador indiscutible i més de 20 anys al telèfon de l'Esperança. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
Bon dia, Miquel. I bueno, jo enamorats, que ara quan el comencem a sentir a parlar amb ell, enamorats d'aquesta veu, no? D'una veu que la sola veu de sentir-la, solament sentir-lo ja dona esperança, no? Una veu preciosa.
Carai, això és... seríem fantàstics si fos una realitat, no? La veu, totes les veus són, totes tenen la seva gràcia, i en el meu cas és una veu greu que em ve del meu pare. I bueno,
és
una d'aquelles coses que em puc presumir.
És un do.
Una veu.
Puc presumir, però sense cap mèrit de... És la que ha sortit, com tothom.
Però és una veu molt radiofònica.
Sí, és millor. Diuen que és millor a través del telèfon o de la ràdio que no pas en directe. Sí.
Aquí ja estem tremolant tots, que se'ns quedarà el Miquel i aquí se'ns quedarà aquí davant dels micros.
No tremoleu, que segur que vosaltres teniu un gran ofici, el porteu, el sabeu fer, i llavors la feina que em donaríeu a mi ara d'haver de fer... alguna cosa d'aquestes.
Grans professionals, feina, no? Grans professionals de Ràdio Sabadell.
Sí, senyor.
Moltes gràcies. Sí. A veure, Miquel, comencem pel principi. Sí. On vas néixer?
Ah, exacte.
Vaig néixer a Sabadell. A Sabadell, l'any 1945, el dia 24 de desembre, i que a casa meva em van registrar el 25 de desembre, que era Nadal, potser pensant que això seria un bon tema de cara al futur.
Això es feia.
I de moment no m'ha reportat res especial.
Però a casa segur que sí, va ser un bon regal de Nadal.
Bueno, més aviat quan se'n parla d'això, penso que els hi vaig aixafar una mica la guitarra aquell dia.
Sí?
Va haver una mica de descontrol, clar, hem nascut el nen... I...
Perquè quants germans o germanes?
Som tres.
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 Nois?
La gran és una noia. Llavors, ara està amb 87 anys. El mitjà és el Carles, que bueno, ens portem 8 anys. Ell 8 més que jo. 6, perdona, 6. I llavors, vinc jo...
El petit.
El petit, sí. Com en molts casos, un petit que no estava previst, que quan la meva mare va quedar embarassada, doncs es veu que va tenir un disgust impressionant, perquè no hi comptava, i perquè, bueno, tampoc es trobava bé, I el meu pare es veu que la consolava i li deia, si aquest serà el salvador, home, aquest serà el salvador.
Clar que sí, home.
Bueno, això ha passat a moltes cases.
Sí, clar que sí.
Evidentment. I sí. Com era el barri? I quins records guardes d'aquells primers anys de vida, no? La infantesa, sí. Que és molt important.
Bueno, el barri va ser el de la Creu Alta.
Home, Tallaret.
Sí, Tallaret. Però ja cap a la banda sud, no? Jo vaig néixer en el carrer Sant Miquel, quasi cantonada amb Sant Maties. Bueno, doncs recordo els amics del carrer, les podíem jugar al carrer, no estava asfaltat.
Ara allò de terra, no? Aquella exacte, terra, no? Quan exacte, plovia exacte, o quan...
Sí. M'imagino els genolls, quan anàveu amb bicicleta o amb patinet, sí.
Tots pelats.
Tots pelats.
I bé, vull dir que la meva infància, doncs, diguem-ne, va ser normalíssima i bé.
I a quin col·legi?
Vaig començar en la Casa de la Caritat, els 3 anys devia ser.
Ostres, i tant,
la Casa Caritat. Sí, que la tenia a dos cantons.
Casa Caritat, que expliquem, sí. Que estava on ara hi ha...
La plaça Mercet. Sí, plaça, bueno, Mercet. La plaça no sé què. Exacte. La plaça no sé què.
De les dones del tèxtil.
Ah, sí?
Ara ha canviat de nom. Sí. Però, popularment es coneix com a plaça Mercet.
Això em sap greu, perquè el Mercet era un home que ha fet coses per Sabadell i això de que... segons els orígens es jutgi a la gent, no ho trobo prou atinat. Penso que la gent se'ns ha de jutjar, si és que se'ns ha de jutjar, de ser pels nostres fets i no per on venim ni a la raça que som.
Estem d'acord. D'acord.
Perdona, però...
No, i tant, estem d'acord. Deies que vas anar a la Casa de la Caritat, a col·legi, començar.
Vaig anar a la Casa de la Caritat, i allà, doncs, fins als 7 anys, esclar, era molt a prop de casa, i molt aviat ja anava, doncs, caminant cap a casa i tornant.
Anava sol o així?
Sí, bueno, al principi no, però de molt nano, com que tampoc hi havia massa perill, hi havia massa cotxes i tal. I llavors, doncs, bueno, als 7 anys, bueno, vaig fer la comunió allà, a la Casa Caritat, i d'allà vaig passar els escolapis.
Home, Can Colapi.
Sí, i ara voldria aprofitar per dir...
Sí.
Voldria aprofitar per dir que aquests dies... que hi ha tantes denúncies contra els capellans i mestres i... vull dir que amb tota la meva vida escolar, tant a Casa de la Caritat com posteriorment als escolapis, mai vaig tenir ni vaig veure en cap company cap problema d'aquest tipus dels que s'estan denunciant ara, Vol dir que també val la pena, perquè sembla que l'Església o els capellans estiguessin com... no sé... estiguessin ja preparats per enganxar nanos, no? I vull dir que també vull donar un testimoni a lo contrari, vull dir que...
Clar, no es pot generalitzar, no? Afortunadament, doncs, en el teu cas no has patit, doncs, aquest tipus d'abús, i altres persones que sí, i està bé també reivindicar que hi ha doncs, molta part, evidentment, de l'Església que...
Que no, clar, que, i tant que sí. Jo el que deia la meva àvia, que deia al món, hi ha molta gent i poques persones. Vull dir que...
sí.
Que a vegades sempre, jo penso que sempre és el que deies tu, no? Que és, bueno, que més, és la persona, vull dir...
Sí, i a més la persona pot ser de qualsevol... Exacte. Està clar que pot ser de qualsevol estament, ja... i pot ser una persona que hagi adquirit uns grans coneixements i una persona que no en tingui,
pot ser la mar de sàvia.
Sí, vol dir que això...
I escolta, vas haver de posar-te a treballar molt jove, no, em sembla?
Sí.
Sí.
Als 14.
Als 14.
Sí, vaig ser un mal estudiant. Vaig patir molt, eh? Vaig patir molt, sí. Perquè sí, perquè em sabia greu que les lliçons em fossin tan rebels.
Era feixuc, no?
Sí, sí, recordo diumenges a la nit que em costava dormir-me perquè l'endemà havia d'anar a col·legi i pensava que si em preguntaria la lliçó, doncs, bueno, no... Vaig anar bastant malament perquè se'm va anar perdent pel camí els coneixements, no els podia enllaçar i bueno, d'això no en tinc gens de bon record. Com tampoc tinc bon record, ja que hem parlat i hem defensat els mestres i capellans dels castanyots que ens donaven en aquell moment quan no sabíem la lliçó.
Allò, picaven la regla i els coscorrons, no?, que es deia, i les tirades d'orelles.
Sí, jo recordo un mestre que ja, a la que et preguntava la lliçó, ja havies de tenir la mà amb la palma de la mà preparada i ell tenia el regla...
A punt, no?
A punt per això, eh? Tu ja havies d'estar preparat per si et havia de caure algun...
I si l'esquivaves, llavors havies de repetir.
Bueno,
no?
Llavors es podia fer una... podia liar molt, molt grossa, sí.
O sigui que als 14 anys ja et poses a treballar.
Als 14 anys em poso a treballar, sí.
A on? I fent què?
Entro en una oficina d'aprenent d'uns tins i aparells... molt important, ja, bueno, el tall a casa.
El tèxtil, com es tenen a Sabadell, sí, tèxtil, sí, no? Estàvem
un
aquí.
Un acabador. I llavors allà em vaig donar compte que allò no seria el meu futur i vaig començar, perquè, esclar, treballar per mi, la premissa de treballar...
Explica'ns això que no, comentàvem abans.
No era una realització personal, era una obligació... I per tant ens havíem de situar, pensava jo, em havia de situar en un lloc que fos el més rentable possible, perquè un dia tindria una família, jo hauria de ser el que hauria de tirar econòmicament. Estava muntat d'aquesta manera i, bueno, i llavors vaig marxar d'allà buscant un despatx en el qual, doncs, hi havia l'incentiu de sortir, que podia sortir de viatge, cobrar unes comissions, i llavors...
Clar, fer de viatjar.
Tot això feia pila. Exacte. I llavors, bueno, jo tampoc em sentia un personatge ideal per la venda, no? Bueno, tenia les meves dificultats, les meves vergonyes, em costava, però vaig pensar que havia de fer-ho. I llavors, és clar, com que moltes vegades es parla de la il·lusió, de que treballem amb coses que ens facin il·lusió.
Explica això.
Clar,
sí.
Coses que ens facin il·lusió, perquè és clar, ja diuen el que treballa amb il·lusió ja no treballa.
És com si no fos una feina, no?
Ja s'ho passa bé, exacte. I llavors jo vaig haver de fer el mecanisme a l'inversa. Vaig dir, bueno, primer la feina que em convé, i després ja hi posarem la il·lusió per fer-la el millor possible, no? I sempre he considerat que jo no tenia unes aptituds especials per fer el que feia, però que m'ho suplia la voluntat i la il·lusió de tirar-ho endavant, i no n'estic descontent.
O sigui, voluntat, no? Voluntat pot ser quasi tot, o quasi tot.
Sí, bueno, voluntat, entrega i hores i anar buscant al·licients dintre. Esclar, a mi, per exemple, m'ha portat moltes amistats, encara que no profundes moltes d'elles, però clar, els clients van arribar a ser molts amics.
Viatjaves
i a
molt.
Més viatjaves molt, exacte.
Viatjaves, en un principi viatjava molt, sí. Després ja em vaig anar quedant aquí i vaig treballar València i Barcelona, i llavors em vaig quedar com a agent lliure treballant Barcelona molts anys.
I amb què anaves? Quan anaves, per exemple, a València, que anaves? Amb cotxe, amb tren?
Amb cotxe i maletes. Cotxe i maletes.
Sí, el típic viatjant, allò que...
Sí, maletes.
Amb les mostres...
Llavors, exacte,
mostruari,
bueno, confecció. Primer va ser teixit, després confecció. I
flanela, flanela,
franela.
Sí, sí, també te'n portaves franela de roba, de
sí,
de tot.
Sí. I però bueno, vull dir que després va venir la confecció amb aquells carros que duíem i aquelles bosses i tot això, és clar. Que paràvem davant el client, baixàvem totes les bosses i els carros i penjàvem i ja, bueno, ja vinc. I cap,
I bueno, així cada dia.
Sí.
Doncs fem una aturada musical per tots aquells que aneu ara mateix doncs, en cotxe, en taxi, en alguna de les línies de la TUS, potser caminant pels carrers de la ciutat, a casa, amb la ràdio a l'orella, sigui on siguis, nosaltres t'acompanyem i et desitgem un bon dia.
Quan per la sorra només hi ha petjades de rates i de mariners, és llavors quan un mar blau és el meu mar blau. Quan tres roques fan un port i cada gra d'arena sembla un trosset d'or, és llavors quan una platja és la meva platja. Bon dia, bon dia a tothom, bon dia, bon dia, bon dia, ventet de llevant que vens on el sol neix i mor.
Miquel, què et diu aquesta cançó?
Em diu perquè el Serrat ha sigut un personatge que m'ha acompanyat i jo l'he acompanyat amb ell. Vull dir que jo la poesia que s'entén, hi ha un tipus de poesia que no l'entenc i per tant no puc opinar, però aquesta poesia que parla clar i que diu aquelles coses que tu a lo millor les has pensat però no les has acabat de composar. I el Serrat per mi ha sigut això, ha sigut un home que ha sabut expressar coses que a mi m'han ajudat a expressar les meves, però sempre dintre d'una cosa molt, molt tranquil·la i molt, molt, molt serena, no? I llavors, bueno, vull dir que d'ell ho sé pràcticament tot, de cançons, naturalment, i bueno, i això em va portar a, en certa manera em va despertar una afició a la poesia.
Ah, sí, explica'ns això, que també és poeta,
Bueno, poeta, diguem-ne, d'estar per casa, naturalment.
Bueno. Que t'agrada expressar i trobar les paraules, no?, i comunicar-te.
Sí.
Aquests
són
els bons, els poetes d'estar per casa.
Sí. I bueno, vol dir que va haver una època que em vaig dedicar a finals, bueno, quan ja tenia 62, 63 anys, 64.
Un cop jubilat, no?
No, encara no.
No, encara no?
Encara no, sí. Però com que llavors jo tenia uns espais, no treballava intensament uns mesos, però llavors en tenia uns altres que anava més que tenia menys feina. I vaig començar a comprar llibres de poesia, les completes de poetes que coneixia i de poetes que no coneixia, no? Està inclús de francès, un poeta francès i un nord-americà. I, bueno, resulta que anava llegint poesia, clar, vull dir, per trobar-ne una que t'agradi, n'has de llegir unes quantes que no t'agradin, no? I llavors jo això em vaig dedicar a anar rectificant coses, no? Quan m'agradava una cosa, doncs me l'anava, la canviava, la canviava i deia, si jo ho hagués escrit, és que la poesia era d'ell, però si l'hagués escrit jo, aquí no haguera posat això, aquí haguera posat això altre. Diguem-ne,
l'adaptaves, no?
Sí,
a les teves sensacions,
era,
a les teves vivències.
Era una adaptació en el qual, doncs, bueno. I llavors, amb el Salvador Fiter, justament...
Ah, mira, aquí entra el Salvador.
Amb el Salvador, sí.
Una abraçada, si ens escolta.
Sí. I dues.
Tres abraçades.
Vinga, i una altra de la Rocío, també.
No es queixarà, en Salvador no es queixarà, el tractarem bé.
No sé què té el Salvador, que tothom se l'estima.
Gran persona.
Sí, atreu la gent. Bueno, doncs llavors amb el Salvador el vaig trucar un dia i li vaig dir, mira, dic, ja has fet algun poema meu i llavors n'hi ha alguns que m'agraden molt i m'agradaria recitar-los, vull dir que els poguéssim gravar i tu que en diguessis algun, perquè ell és un artista amb el tema d'aquest, no? I bueno, sí, vam quedar un dia a casa del seu germà, que tenia un estudi, i allà vam gravar, i llavors ell hi va posar, va fer la tria de músiques, i va quedar, bueno, pa, semblava alguna cosa, eh? Semblava alguna cosa.
No m'estranya, amb aquesta veu...
Semblava alguna
cosa. Amb aquesta veu...
Sí. Amb aquesta veu, que a més abans, quan li hem dit que era molt radiofònic, ha sigut molt prudent, perquè em sembla que l'anonimat, la discreció i també la senzillesa formen molta part de l'ADN de Miquel, però vas treballar també a Ràdio Joventut, no?
Sí, bueno, ara tu em dius això de la senzillesa, de l'ADN, és que si no es pot presumir de res, què vols fer? Què vols fer?
És
veritat. No, bueno.
Com van ser?
Ràdio Joventut.
Explica'ns.
Bueno, de nano, devia tenir jo 15 o 16 anys.
Imagina't, els 15 anys.
Sí, 15 o 16 anys. Bueno, ja havia fet el canvi de veu, Ja l'havia fet, sí. I llavors vam anar una colla que vam fer un club de jazz, vam formar un club de jazz a l'Arrabal. I, bueno, vam anar a Ràdio Joventut, que allà ens van fer una entrevista i tal, i ho vam explicar. I al sortir de l'entrevista em va cridar el director, que era el senyor Fau, i Joaquim Fau.
Joaquim Fau,
sí. Això mateix germà del que havia sigut president de la Creu Roja i em va dir, escolta, tu tens una veu radiofònica i tal, i no t'agradaria pas fer una prova aquí? I bueno, doncs esclar, són coses atractives, esclar, la ràdio
enamora.
Sí, home, és maca la ràdio. I sí, un dia vaig anar allà, em van fer llegir una fulla i bueno, no la vaig llegir malament del tot i em van dir, doncs ja pots venir, ja, això si vols venir, no? Cobrava una cosa simbòlica només perquè complís els horaris, em poguessin exigir
I vas conèixer allà locutors
i allà locutores. Vaig conèixer els locutors del moment que hi havia a Ràdio Joventut i llavors la competència que estava a la tercera, que era el Ràdio Sabadell.
Quan estava allà sobre el
Catalunya,
un tiara al Sara, per entendre'ns. Sí, un tiara i al Sara, allà hi havia un bar, un cafè, el Catalunya.
Sí, el Catalunya, molt, m'ho feia molt bé, el Catalunya. Sí, home, ens havia feia uns calamars extraordinaris.
I uns sessions de quinto per Nadal, també.
Sí.
I allà hi havia Ràdio Sabadell.
Allà hi havia Ràdio Sabadell, sí.
I els locutors i tota la...
Els locutors, sí, el Parelló, en aquell moment, penso que era el Solà, el director, i el Pepe Sánchez, la Tricuera, l'Aurora Tricuera, que estaven a Ràdio Sabadell.
La Rocío va dient, sí. Bueno, fem un petit homenatge,
sí,
no?
Sí, home,
els precursors.
Home, i tant.
Sí, home, a més, els de Ràdio Joventut, bueno... O com a mínim jo tenia unes... Esclar, vull dir, Ràdio Sabadell em donava la sensació de que era més...
Era la bona.
Sí, em donava la impressió de que sí, Clar. Però bueno, es feia el que es podia.
I escolta, explica'ns,
sí,
perquè tenim molta curiositat també, quan i com vas començar doncs a col·laborar amb el Telèfon de l'Esperança i el per què, no?
Sí, bueno... Quan jo era petit, devia tenir de 8 a 10 anys o 6, vaig veure una pel·lícula, no recordo quina, que va sortir el Telèfon de l'Esperança, en el qual allà, bueno, va ser com una cosa que em va agradar. Vaig pensar, està bé això de que...
Tu ho vas veure en una pel·lícula?
En una pel·lícula, sí.
De petit?
Una pel·lícula americana, i vaig pensar, està bé que això, que quan alguna persona tingui alguna preocupació i no tingui... no sàpiga, no pugui parlar-ne amb algú directament, doncs que pugui trucar en un lloc i que allà l'atenguin i l'escoltin i això, no? Bueno, em va causar una bona impressió això. Però allà va quedar i van passar els anys.
Vas fer de viatjant.
Sí, va passar els anys i ja no vaig pensar més en això. I un dia anava jo amb el cotxe escoltant la ràdio i en aquell moment estàvem fent una entrevista a la Ferrusola, i la Ferrusola es veu que venia del telèfon d'Esperança, que l'havien convidat, i ella, doncs, amb aquell estil de... Ai, són aquesta gent de l'Esperança, són molt macos, que tal i qual. I bueno, tenia jo llavors 41, 42, i llavors dic, home, ara sí que em pica la curiositat, a veure si puc tenir una entrevista. Segurament no m'agafaran, perquè deuen ser gent molt experimentada i tal, però bueno, provem-ho.
T'hi vas llançar?
Sí, sí, els vaig buscar, els vaig anar a veure, i bueno, em van acceptar. Em van acceptar, em van donar un curset, però un curset, res, d'un dissabte al dematí, de 4 hores. Sobretot per... Bueno, ja em va agradar, em va agradar la manera en què ho enfocaven, que deien, bueno, sobretot tenien la premissa de que havies de ser molt tu.
Dur.
Molt tu.
No, tu mateix.
Molt
no?
Tu mateix.
Ah, molt tu mateix, val, perdó.
Que et sentissis molt lliure.
Clar, suposo que per empatitzar, home, també, sí, perquè la importància sí, és escoltar.
I llavors el que et remarcaven eren aquelles coses que mai es poden fer. Però no és que no es puguin fer en el telèfon de l'Esperança, és que no es poden fer, no s'haurien de fer tampoc a la vida ordinària, no?
Com quines? Pots posar un exemple?
Sí, bueno, doncs com, per exemple, doncs, a la que t'expliquen un problema, doncs ja donar la teva versió de com solucionaries allò.
Sí que és veritat, això
no?
Ho fem.
Moltes vegades sí. Ho fem.
Sempre
sí.
Ho fem, això, és la tendència. Sí, sí, sí. Oh, mira, a mi també
no,
em va
no,
passar.
No, sí. No, és que de vegades no deixem ni acabar la idea del que ens està transmetent alguna cosa, no? I llavors, doncs, esclar, és la tècnica, diguem-ne, de deixar que l'altre s'expliqui, que es vulgui, que el que necessita, doncs, és treure, verbalitzar tota aquella cosa que li fa mal. I aleshores la nostra missió era acollir allò,
escoltar
una escolta, diguem-ne, activa, que en el moment que tu poguessis dir, escolta, i això has pensat més o menys, sí, vull dir, mai indicar un camí, però si tu veies alguna cosa, doncs, que podia ser bona per una col·laboració, fer-ho, establir una amistat real, encara que sigui transitòria, però una amistat real, el que l'altre captés, doncs, que tu estaves disposat a col·laborar amb el que li estava passant, a entendre'l i no jutjar-lo. Clar, això...
Déu-n'hi-do, estàs dient
que
una sèrie de
fàcil,
coses
però estàs
que
una...
són...
Exacte, unes premisses que jo crec que
sí,
tots moltes
molt
vegades
maco,
jutgem.
És molt maco, perquè, esclar, bueno, a més té l'encant que no et veus, no.
Clar, no veus a la persona.
No veus a la persona i per lo tant, doncs, és més fàcil si et trobes que, és clar, primer et tantegen, no? Tantegen a veure qui serà aquest que agafa el telèfon, si serà una persona que sigui molt estricta d'idees o coses, no? I bé, vull dir que jo he rebut unes... Bueno, he rebut molt més del que... Bueno, donar, no sé si donat, però rebre moltíssim, perquè m'han ensenyat quan una persona s'explica i s'explica des de dins, t'ensetja altres coses de la vida que no s'han après.
Clar, perquè penso 20 anys,
acompanyant
darrere del telèfon i tot de forma voluntària.
I de nit, de nit.
Sí. I clar, penso...
I situacions...
Suposo que hauràs sentit molt plorar, no?, també, i gent molt desesperada, o gent que només necessitava parlar o compartir, bueno, doncs, alguna alegria. També,
hi havia situacions
tot, no?
Molt límits.
La gent troba molt...
Sí, situacions molt límits, no eren les més freqüents. La solitud és la que...
Sí?
Sí, la solitud és el que més... Vull dir, el fet de que un fill... una mare, doncs, faci dies que no vegi el fill, que la mare que el fill no la va veure, que aquestes coses creen poden crear no, vull dir que ja, també hi haurà mares que tant els hi farà, no? Però poden crear una tristesa. Clar, cada un esperem de la vida coses. Tenim punts forts, tenim punts fluixos, però el que tenim en comú és el patiment i l'alegria, per si podem fer les coses que ens agrada que ens passin, no?
Ens trobem molt sols en aquesta societat, veritat?
Almenys aquell telèfon servia per això, eh? Servia per detectar, doncs, que sí, sí, perquè de trucades en podíem atendre menys de les que es produïen, eh? Se'n perdien bastantes.
O sigui que hi ha molta activitat encara al telèfon de l'Esperança, que hi ha gent, bueno, que quan preparàvem l'entrevista ens deien encara funciona, encara hi ha activitat.
Sí, bueno, no. El que passa que ara jo estic desconnectat, uh-huh, i no...
Però en guany han celebrat els 50 anys d'història.
Sí, sí, sí. A més han canviat de seu i, bueno, vull dir, informat sí que ho estic, perquè... Mm-hmm.
Perquè el telèfon on està té la seu?
La seu la té en el portal de l'Àngel de Barcelona. Mm-hmm. Fins fa poc la tenien al carrer de Modolell. A més, aquest telèfon el va posar en marxa el mossèn Tarradellas. No, Tarradellas. Aquesta locutora que fa els matins de Catalunya Ràdio.
La Terribas.
Era tio de la Mònica Terribas. Mm. I aquest va ser...
Mossèn,
que, sí. I ara, precisament, la Mònica Terribas hi va anar-hi en la celebració del 50è aniversari. Vol dir que ella també s'hi sent una mica lligada pel, uh-huh, per temes familiars.
I amb tot el que s'escolta a través d'aquest telèfon, un, uh-huh, pot mantenir-se anònim, apolític i aconfessional, tal com es demana el servei? O a vegades es fa difícil?
No es fa difícil, perquè... Bueno, cuidado, jo també sóc una persona que no estic definida. Vull dir, jo diria que puc parlar amb tothom, perquè no tinc cap cosa que em sublevi si és que ataquen allò, no? Uh-huh. Però saps el que vas a fer i, per tant, no... Esclar, el que no pots donar és la raó amb una altra persona quan et parla d'una manera que, com si parlés d'allò com una cosa que...
I sentir plorar, sí, algú deu ser dur, no? Sentir...
Bueno, aquí hi ha hagut... Bueno, aquí vaig tenir la sort de que menys al principi, la que acabava jo, diguem-ne, que no m'afectés directament, clar, en el qual,
clar, no,
que això ja
no,
hi havia companys que ho havien de deixar, perquè això només em va passar la primera setmana, no? La primera setmana jo, quan anava, no sé, entrava a una oficina o tal, i sentia el telèfon i a trucar un telèfon feia un bot al cor que llavors pensava, ostres, i haguessis pogut dir això quan sortia del telèfon, haguessis pogut dir això, no ho has dit. La primera setmana va ser molt... Després ja vaig agafar la distància suficient per poder ser efectiu, espero, sí.
Uh-huh. Una gran tasca, eh? Una gran...
Molt lloable. Una gran tasca. Molt lloable, bueno, la veritat és que sí.
No ho sé, a mi sí que em va anar, a mi em va anar molt bé, perquè a mi em va formar perquè jo tenia moltes coses per formar, uh-huh, i encara tinc, esclar.
I seguim amb la teva faceta discreta, com és això de ser l'home de... Perquè clar, la teva dona és famosa, no? És la Pepita Garsari, i explica'ns una mica, doncs, a com has portat també, doncs, a tants anys de relació, no?
Sí.
I de col·laboració, perquè fins i tot vau fer, em sembla, com un CD, no?, recitant uns poemes.
Sí, vam fer, bueno, jo li vaig demanar amb ella per fer-lo, perquè, esclar, ella sap de què va la interpretació, jo no m'hi he dedicat mai, i, bueno, dels tres discs que vam fer, el primer el vaig fer amb el Salvador Fité, el segon amb ella, i el tercer el vaig fer sol. Ja està, ja sé. Ja.
Home, tres discos, ja, sí, eh? Escolta.
Bueno, i amb la...
Imagina't, bueno, escoltar.
I el tercer sol, eh, ja.
Escolta, i a més, Vull dir, tu aniràs al Corte Inglés i no... I està esgotat, no...
Imagina't.
Clar, esclar, està esgotat.
El top 10 també ja, eh?
Esclar, està esgotat perquè no hi ha sigut mai, vull dir que...
Clar,
però...
Bueno, però està esgotat.
Està esgotat. Està esgotat. Sí, sí, si no el trobaràs pas, no.
Home, això no ho pot dir tothom.
Sí, sí, sí. Bueno, doncs em preguntaves de la Pepita. Bueno, la Pepita, doncs, es va agafar la professió amb molta... amb molta il·lusió, molta empenta, allò que dèiem al principi, de les il·lusions i les... I, bueno, i va anar a totes, va fer... va començar pel teatre, després pel... va fer televisió, cine, i doblatges, i vinga, tot, tot el que hi hagués, sí, home, sí, sí.
Fantàstic, no?
Interpretar el li agradava molt i li agrada i encara fa alguna cosa en tant
T'has voltejat d'artistes?
Bueno, sí, perquè també tinc dos fills tinc dos fills que tots dos viuen de la música. Vol dir que aquí l'únic que no ha estat amb aquests temes he sigut jo. Sí.
Doncs mira, parlant de família, recordes una mítica caminada familiar des de Sant Feliu del Racó a Barcelona?
La recordo.
Sí? Doncs vinga, sí, que ens l'explicarà també el teu fill, Marc. Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
A veure, expliqueu-nos això d'aquesta caminada, no?
Hola, pare.
Hola.
I... Bé.
Quines coses d'explicar, tu, també, eh?
Noi, home, quan em fem una bessonada, doncs...
No, em vols destrossar, eh? Em vols destrossar.
Ja, m'explica, explica.
Que tenim molta curiositat.
Tu volies destrossar a mi.
També.
Què va passar? Què us va passar? A veure.
Bueno, res, el meu pare és un bon caminador, un gran caminador. Li agrada caminar. Sempre li ha agradat. I, bueno, un dia, pues, va tenir la idea de... Nosaltres estiuejàvem a Sant Feliu del Racó i un dia, doncs, va tenir la gran idea de dir anem caminant fins a Barcelona i, bueno, nosaltres érem petits i sí, de tot il·lusionats. Però, bueno, clar, després va ser una pallissa que Déu-n'hi-do.
Clar, quina edat tenies tu i el teu germà, en Pau?
No sé quina edat tenia. Tu te'n recordes, pare?
Home, t'havies tenir 10 anys, potser? 10?
Sí, alguna cosa així.
Sí.
Ja no vas tornar a fer cap caminada, no, amb el pare?
Es revelava, preguntava. Déu-n'hi-do, eh? Perquè havíem d'anar a esmorzar a Cala Roser.
A Cala Roser Montcada.
A Montcada, sí.
Oi, això me'n recordo jo també demà.
Sí, te'n recordo. I ell preguntava, quan falta? Un quart, aproximadament.
I arribem.
I esclar, i al cap de 10 minuts ell ja deia, i quan falta? Bueno, falta 10 minuts. I llavors ell es plantava, se sentava, feia un plante, no? I, bueno, va ser dur. Va ser mal calculat, en tots aspectes, mal organitzat. Però, bueno, per això no hi hem tornat més.
Exacte, però una bona anècdota, sí, per compartir, sí, també,
sí,
no?
Sí,
una vez y nada más.
Sí.
Bueno, almenys ho vam aconseguir.
Sí, no? Sí, vam arribar a la Meridiana, sí.
Ens vam plantejar, quan vam arribar a Sabadell, ens vam plantejar d'agafar el tren per anar a Barcelona.
Sí.
Imagina't.
Sí. No ho vam... Bueno, no hi ha... No ho repetirem, això. No hi ha intenció de repetir-ho.
I Marc, escolta, què destacaries del teu pare?
Aviam.
Ara que no ens hi sent.
No m'ensorris, Marc.
No, mira, jo penso que el meu pare és una persona molt bona. És una persona amb la que s'hi pot comptar sempre, difícilment el veuràs emprenyat i vaja, jo penso que ell té... Jo em penso que deu ser de les poques persones que cau bé a tothom. Té un don de gentes que jo no li conec enemic, saps? Jo, amb tothom que parlo, em parla extraordinàriament bé ell, sempre, sempre, sempre. I és així, és una persona molt, molt educada, molt correcta, molt serena, és desprèn serenó, agradable, bé, és un crac, és un crac. Bueno, ja ho, suposo que
ho estem descobrint, Marc, i per això l'hem convidat i ens el va recomanar el Salvador Fiter per aquesta alegria de viure, saps? I també ens agrada molt, que és una persona que sap escoltar.
Gràcies, gràcies, Marc. Gràcies.
I a més dic que el Marc és un gran bateria.
Sí, és bo, és bo.
És molt bo, el Marc.
Sí.
L'hem de sentir, el Marc,
sí, home,
amb els seus...
No us defraudaran.
No. O sigui que pare i fill cracs, eh?
I amb el piano també, eh?
I amb el piano, sí,
i ara amb la guitarra ja està...
Bueno, sí.
Ens l'apuntem també.
Sí.
Doncs Marc, molt bon dia, que vagi molt bé.
Vale, molt bé.
Una abraçada.
Bé.
Moltes gràcies.
Vinga, una abraçada.
Adéu, gràcies.
Adéu.
Que bonic. També tenim, doncs, una altra sorpresa. Escolta, sí. I ens dius qui és.
Hola, Miquel, sóc el Lluís Coloma. Re, un plaer poder estar en el programa amb tu, compartir un momentet, i res, sempre agraït que vinguis a veure els concerts i que sempre estiguis allà amb nosaltres, donant suport, evidentment, al teu fill, al Marc, però també a tota la música que fem nosaltres. Re, una forta abraçada i espero que ens veiem aviat. Adéu.
Qui és?
Amb el Lluís Coloma, gran músic.
Gran músic, perquè el teu fill Marc toca la bateria,
sí,
doncs,
sí.
Amb ell.
I el Manolo Guzmán al contrabaix, sí. Uh-huh. Un gran terceto.
Sí. Ja podem fer una jam session aquí,
sí,
ara.
Sí, tu que feies les sessions de jazz, aniràs a molts concerts, no? M'imagino, sí, també, sí. Encara, sí?
Bueno, no a molts, però en tant, sí.
I se'ns va acabant el temps, però ens agradaria que ens diguessis també... amb el pas del temps, no? Amb tants anys, amb tantes vivències, per tu, l'alegria de viure,
sí.
On és? On la trobes? Quan la necessites?
Bueno, l'alegria de viure, hi ha dues coses. La trobes quan les coses et quadren dintre del que tu entens la perspectiva i, per tant, es disfruta. Hi ha altres moments que passa el contrari, que en comptes d'alegria, doncs, tens tristesa, neguit. Llavors, com deia un company meu, deia, és tan important saber administrar la tristesa com disfrutar de l'alegria. Ja? I penso que és raonable, això.
Bonica frase, eh?
S'ha de saber passar pels túnels, que n'hi ha.
Pels túnels.
Sempre. Sí. La vida sempre, sí, trobes el clar i obscur, no?
Però ja sabem que després del túnel ve...
Però val la pena, val la pena, val la pena viure,
però has de passar pel túnel.
Val la pena,
clar.
Sí.
No s'ha de perdre mai l'esperança.
No s'ha de perdre l'esperança, mai.
I l'alegria de viure.
I l'alegria.
Buscar-la sempre, esclar.
I la trobem, no? Si la busquem.
I on la busques, per exemple? En quins petits moments?
Qualsevol moment, sempre. L'alegria és una cosa que mai fa nosa.
I de qui vols que ens encomanem de la seva alegria de viure? A qui voldries que convidéssim aquí a l'estudi?
Home, jo hi ha un personatge que no he tingut massa relació, l'aprecio molt, m'agrada com es belluga, que és el Jordi Espunyes. És professor d'institut i llavors ell té molta habilitat amb els temes marginals, amb els sense sostres, tot això ell ho domina, i ho porta amb una tranquil·litat i una senzillesa com aquell que res. Jo penso que seria interessant parlar amb ella.
Sense sostre.
Sí.
Doncs el buscarem.
Jordi Espunyes.
No? Perquè en aquest món necessitem gent amb aquesta serenor i amb aquesta sensibilitat, no?
Sí, home, sí.
Que són dos valors que a vegades costa trobar.
Sí.
I a més t'honora molt això, no?, que sempre preocupat, això, no?, en aquest cas sense sostre, sempre preocupats pels que no tenim o no tenen esperança.
Clar, els més vulnerables,
sempre, no?, sempre patint per les persones, sí, sí, més sensibles, no?
Sí, sí, mireu si el podeu localitzar, que
ho farem la pena. Amb el Pau,
doncs el buscarem, el buscarem. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer, la veritat.
Enamorats, enamorats de la veu i de la tasca que has fet. Jo diria, vaja, tot un exemple, no? Jo, vaja, estem...
T'has trobat a gust,
sou
Miquel?
Molt, sou sí? Molt generosos. Gràcies, gràcies.
Que vagi molt bé i molt bon dia. Una
igualment,
abraçada.
Que us vagi molt bé tot.
Al matí, amb Raquel García.